Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Per la incineració ha saturat en alguns moments la funerària Torre S.A., concessionària del servei, durant la crisi de la Covid-19. Els usuaris han hagut d'esperar una mitjana de 7 dies per incinerar el difunt. Perquè no es torni a repetir la situació per un possible rebrot de la pandèmia, els responsables de Torre demanen que s'habiliti un tercer forn crematori a la ciutat. Xavier Pons, gerent de la funerària, n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
Pues això, tampoc teníem les instal·lacions preparades per fer aquest, perquè ens passés aquest tipus d'epidèmia com ens ha passat. De fet, també hem començat a parlar amb l'Ajuntament a fer-los una proposta per si torna a passar, tindre adequades les instal·lacions, igual fer un forn crematori nou, que això com, ha començat ara, eh? Vull dir, arreu les resultes de tota aquesta situació. Si torna a passar, hem d'estar més ben preparats i, evidentment, poder donar més bona atenció a les famílies.
A banda d'un tercer forn crematori, Torre S.A. també demanarà al govern municipal que es puguin actualitzar les instal·lacions del tanatori, que no s'han reformat des de la inauguració l'any 1992. Des de l'inici de la crisi sanitària, la funerària ha gestionat 1.053 defuncions, un 60% més respecte del mateix període de l'any passat. Així encetem el mes de juny, que arriba amb molts temes sobre la taula.
Titulars.
Uns temes que repassem amb la Karen Madrid. Molt bon dia.
Bon dia.
Els marxants dels 6 mercadillos de Sabadell demanen obrir amb el 100% de les parades abans que la ciutat entri en fase 3.
El govern municipal estudia si la mesura és viable si es té en compte que la gestió de la desescalada ara com ara depèn de l'executiu central. Sònia Sada és regidora de Comerç.
Jo que ens va dient l'ordre ministerial és intentar aplicar-la amb el màxim de beneficis pel comerç, eh? Igual que ho hem fet amb les terrasses, igual que ho estem fent amb altres, intentant de totes les mesures que ens imposen, de quina manera les podem adaptar, bé sigui creixent en espai, com és anar a la fase 3.
Els marxants s'han concentrat aquest matí a la plaça Sant Roc i han mantingut una reunió amb Sada i la tinenta d'alcaldessa Montse González. Aquesta setmana hi haurà una nova trobada per continuar avançant en la desescalada.
La façana i el despatx de la fàbrica Germans Camp seran elements patrimonials protegits.
Això vol dir que es conservarà, malgrat que hi ha una promoció de 120 habitatges nous en aquest conjunt fabril situat a la carretera de Barcelona. En parla la regidora d'Urbanisme, Mar Molina.
Tenim la mania de normalment d'enderrocar tot, i en aquest cas la façana i el despatx es quedarà com part de la modificació. Dir-vos que dintre de l'àmbit d'actuació són 6.700 metres quadrats que afecten a tota la illa. La urbanització dels espais d'ús públic es preveu la millora de la connectivitat de vianants amb l'entorn, especialment amb l'estació de Can Feu Gràcia dels ferrocarrils.
Dels 120 pisos de nova construcció, 36 seran de protecció oficial.
El Club Natació Sabadell ha reobert les seves portes avui, ho ha fet finalment amb les piscines també a disposició dels socis.
El canvi de normativa del passat cap de setmana ho ha permès. A partir de les dues, el programa Hotel Suís amb el director general de l'entitat, Carles Poyato, coneixerem com han estat aquestes primeres hores.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Sembla que comencem una setmana marcada per la inestabilitat i un temps força primaveral. Ens ho confirma el Jordi Toda des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Es presenta una tarda dilluns moguda des d'un punt de vista meteorològic, amb alguns fenòmens en forma de tempestes i de xàfecs. De fet, a hores d'ara ja hi ha algunes tempestes a punts del Pirineu, també plou a punts de la Catalunya central i de Ponent. Amb el pas de les hores, les precipitacions aniran a més, amb un ambient força ennuvolat, sobretot a la meitat nord del territori. Els xàfecs més importants, forts i amb tempesta, els esperem a l'interior del quadrant nord-est, però també podran fer acte de presència a punts del Pirineu, del Prepirineu i, en general, a la resta de la meitat nord i fins i tot a punts del prelitoral. A partir del vespre tindran tendència a afectar altres punts i baixar de latitud. Avui la temperatura màxima serà un pèl més baixa que l'enregistrada durant la jornada d'ahir diumenge. El vent, que es mantindrà de component sud fluix, una mica més reforçat a la Costa Brava. De cara a demà, novament, una jornada inestable, amb molts núvols alts durant pràcticament tota la jornada de matinada, amb molts núvols també més desenvolupats a punts del nord-est, amb risc d'algun ruixat, i a la tarda, creixement novament de nuvolades al Pirineu, Prepirineu, a punts de muntanya del prelitoral i especialment a l'interior del quadrant nord-est. En aquest sector, algun dels ruixats podria ser fort. La temperatura mínima demà sense masses canvis, la màxima recuperant-se una mica. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa al trànsit, força tranquil·litat a aquesta hora a la xarxa viària catalana, tenint en compte que avui és festiu per la segona Pasqua a la capital catalana i també que s'han unificat les regions sanitàries de Barcelona i les àrees metropolitanes. Això ha comportat que hi hagi hagut menys vehicles d'entrada i sortida a la ciutat comtal. A aquesta hora l'única afectació a les carreteres catalanes la trobem a la C-17 a Tagamanent, on aquesta matinada s'ha produït un accident d'un camió carregat de porcs que ha bolcat aquesta matinada i això ha obligat a tallar la via. Ara com ara s'ha pogut reobrir el carril esquerre de cada sentit, però continuant les tasques de neteja de la via. Passant gairebé 7 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La funerària Torre reclama a l'Ajuntament un tercer forn crematori a les seves instal·lacions per fer front a l'augment de la demanda de les incineracions que s'ha intensificat durant la pandèmia del coronavirus. De fet, ara mateix, la meitat de les famílies opten per la incineració dels difunts al lloc de l'enterrament tradicional. Unes dades que fan necessari fer aquest salt endavant, sobretot de cara a un possible rebrot o a una nova pandèmia. Així ho ha expressat al Cafè de la Ràdio el gerent de Torre S.A., Xavier Pons.
Ho ha necessitat un tercer forn crematori a la Sabadell, en tenim dos, ciutats com Terrassa ja en tenen tres, i hem pogut donar més bon servei i més rapidesa a la incineració dels difunts. Aprofitar per posar-hi uns filtres que no és que siguin necessaris ni obligatoris, però pensant en el medi ambient i pensant pues, en les emissions que fan els forns crematoris, pues, aquests filtres eviten totes aquestes emissions, o quasi totes.
Però aquesta no és l'única demanda que fan Karen des de la funerària sabadellenca.
També reclamen comptar amb un espai refrigerat amb capacitat per una quarantena de difunts que ajudaria a fer front a augments de víctimes com els registrats en el pic de la pandèmia. De fet, entre el 14 de març i el 28 de maig, Torre ha gestionat 1.053 defuncions, un 60% més que en el mateix període de l'any anterior. D'aquests, prop de la meitat serien víctimes del coronavirus. Pons reconeix que en el pic de la pandèmia no han donat abast.
Al final del primer mes, mes i mig de l'inici de la pandèmia, els retrasos en l'incineració havien arribat a 7-8 dies, mentre que els enterraments anaven pràcticament al mateix el dia que corresponia. No ha sigut només a Sabadell, com tu comentaves abans, aquesta situació s'ha trobat en tots els altres municipis, l'únic que a nosaltres ens ha costat poder una mica més tornar a una normalitat.
Des de Torre també demanen una millora a les sales de vetlles del tanatori, que estan intactes des de la seva inauguració l'any 92. En aquests mesos, des de la funerària, han notat les mancances, malgrat que l'accés a les instal·lacions estava limitat. També ha canviat considerablement el protocol de l'enterrament.
Per normatives, segons el BOE, el DOC i tot això, els difunts anaven tots dintre d'un sudari biodegradable, amb la cremallera tancada, i no es podia fer cap mena de manipulació al difunt. No hi havia velles, les famílies no els podia veure i, evidentment, no es podien despedir del difunt. I, bueno, tres persones al cementiri i dues persones al crematori era el màxim que permetia fins fa dues setmanes el govern.
Amb la fase 1 ja s'han relaxat les limitacions i ho seguiran fent de cara a les següents fases. Per començar, avui ha obert el cementiri després de 2 mesos i mig tancat. Estarà en marxa en els horaris habituals, però només hi podran accedir 15 persones a través de dues úniques entrades.
I en clau pròpiament sanitària, les dificultats respiratòries són unes de les afectacions més comunes d'un malalt de coronavirus. Els casos de pneumònia greu han saturat en alguns moments les unitats de cures intensives que s'han hagut de proveir de respiradors artificials per ajudar aquests pacients. Avui hem parlat amb el doctor Eduard Monsó, cap del Servei de Neumologia del Taulí, al Cafè de la Ràdio. Una entrevista en la qual el doctor Monsó ha constatat que la recuperació de la Covid-19 és molt més lenta que la d'una pneumònia convencional.
La sensació de falta d'aire al fer esforç i de cansament, de resultes d'això, doncs això dura amb alguna gent diverses setmanes i hem de fer el possible per mirar d'escurçar aquesta limitació i mirar sobretot que no deixi lesions després.
Pere Gallifa, molt bon dia.
Molt bon dia. No obstant això, i tot i que la recuperació s'allarga més en el temps, Monsó ha llançat un missatge d'optimisme, ja que s'acaba aconseguint. A més, el cap de Servei de Neumologia del Taulí ha afegit que ara estan molt millor preparats per la lluita contra el virus perquè el coneixen millor. Segons el doctor Eduard Monsó, la clau està en saber com actuar en les primeres hores quan es confirma un positiu i diagnosticar més ràpid els casos més greus.
El Servei de Neumologia treballa colze a colze amb la unitat de malalties infeccioses dirigida pel doctor Manel Cervantes, que ara també lidera una unitat pionera a tot l'estat per abordar les seqüeles del coronavirus.
Així és, l'objectiu és posar una mica més de llum en les seqüeles que pateixen els pacients Covid un cop se'ls fa el seguiment des de l'atenció primària.
Nosaltres tenim un hospital amb una dotació de 550 llits i al meitat del mes de març necessitàvem atendre 900 pacients i es van crear els llits, no puguis imaginar com. Doncs igual que hi havia aquesta necessitat inicial aguda, que va sortir molt bé, amb molta empenta i molta adrenalina, després ve una segona situació que és, bueno, i tots aquests pacients passen una setmana i ja estan bé, ja estan curats, i ja se'n van a casa i ens oblidem d'ells? No, aquests pacients s'han de seguir. S'ha de veure amb alguns d'ells de forma molt important i fins i tot urgent veure com han quedat les seqüeles que poden haver tingut. Malalts que han passat molts dies a la UCI, malalts que han tingut problemes respiratoris greus.
Aquesta tasca obligarà l'Hospital de Sabadell i els ambulatoris a mantenir una millor comunicació per tal d'oferir els millors tractaments als pacients.
I prop de 35.000 vallesans estan deixant de fumar gràcies al programa de deshabituació tabàquica impulsat des de l'atenció primària. Es tracta d'una xifra que ha anat a l'alça durant els mesos de confinament i que s'ha hagut d'assumir amb atenció telemàtica per evitar desplaçaments als CAP. Són dades que hem conegut coincidint amb la celebració ahir del Dia Mundial Sense Tabac.
L'infermer del CAP La Serra de Torre-romeu, Jordi Nogués, assegura que amb el confinament més persones han demanat ajuda per deixar de fumar, però la tendència a l'alça ja ve d'abans, un ascens que Nogués atribueix a un canvi en el tractament.
Sí que hem notat, des de que doncs, es facilita la medicació gratuïta per deixar de fumar, que hi ha hagut més interès per fer-ho. Tot i que de forma continuada és una activitat que sempre ho hem fet des dels equips d'atenció primària, és a dir, la recomanació de deixar de fumar i oferir ajuda, el tractament també existia, el que passa que corria a càrrec de l'usuari, de la persona, no? I ara, doncs, es facilita que entri per recepta mèdica i, per tant, doncs, és més econòmic.
Tot i això, Nogués assegura que per deixar de fumar és molt més important la força de voluntat que no pas consumir el fàrmac. Sobre el perfil de pacients que s'atén en aquest servei, l'infermer afirma que és molt variat i s'hi compta des de gent molt jove fins a fumadors de tota la vida. Al conjunt de Catalunya, un 23,9% del total de la població fuma, majoritàriament homes d'entre 14 i 44 anys. Pel que fa a les dones, aquestes representen un total d'un 18,8% de la població fumadora a Catalunya. S'estima que cada dia unes 25 morts són atribuïbles al consum de tabac.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Us ho hem destacat en titulars. El govern municipal i els marxants de Sabadell s'han emplaçat a una segona trobada aquesta setmana per abordar la reobertura dels 6 mercadillos de la ciutat. És la principal conclusió de la reunió que les dues parts han mantingut aquest matí després que els marxants s'hagin concentrat en pancartes i crits a les portes de l'Ajuntament. Els mercadillos podrien reobrir amb el 100% de les parades a partir de la fase 3, però el col·lectiu reclama que es pugui fer abans.
Desenes de marxants han protestat aquest matí a la plaça Sant Roc per exigir a l'executiu local que els permeti reprendre la seva activitat abans d'arribar a la fase 3 de la desescalada. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, i la regidora de Comerç i Consum, Sònia Sada, els han rebut i s'han reunit amb una petita representació a les dependències de l'Ajuntament. La regidora Sada ha explicat en declaracions a Ràdio Sabadell que s'està estudiant amb els tècnics si, d'acord amb les ordres ministerials, la reobertura dels 6 encants de Sabadell podria ser possible amb el 100% de les parades, tal com demanen els marxants, abans d'entrar en la fase 3.
Hem mirat mercat per mercat i hem mirat amb mobilitat i espai públic i policia de quina manera podíem créixer per garantir que poden muntar totes les parades, doble d'espai. I aleshores aquest exercici és el que també estem intentant fer en altres fases, a veure si també es pot fer, però vull dir que tot això està ara mateix a la taula amb els tècnics fent els estudis necessaris.
La regidora de Comerç ha comentat que porten setmanes treballant amb els marxants per tal que puguin tornar a instal·lar les parades amb les màximes garanties de seguretat, però que fins avui no els havien traslladat aquesta necessitat, que fos abans de la fase 3. En aquest sentit, govern municipal i paradista s'han emplaçat a una segona reunió aquesta setmana per continuar avançant en la desescalada dels mercadillos.
I el procés de desescalada del confinament segueix avançant a la ciutat. Des d'aquest dilluns ja es permet la mobilitat dins les tres regions sanitàries metropolitanes que s'han integrat en una de sola. A més, a partir d'avui, tornen a estar operatius serveis que la pandèmia havia aturat. Quins? Per exemple, Karen, es torna a pagar la zona blava.
Sí, estava suspesa des del 16 de març, tot i que actualment el trànsit no supera el 50% del volum habitual, es vol recuperar l'ordenació de la mobilitat, afavorint la rotació de l'estacionament del vehicle privat a les gairebé 1.450 places disponibles.
Reobren les minideixalleries.
Es poden trobar al carrer Lope de Vega i al carrer del Montblanc, obertes als matins. L'accés comptarà amb mesures de seguretat i control de l'afluència per mantenir la distància. Es posa en marxa també el Moviblau, la minideixalleria ambulant, que recupera la programació, els llocs i els horaris habituals.
Com dèiem, el cementiri municipal de Sabadell queda obert al públic.
De 9 del matí a 7 de la tarda només estaran obertes la porta de l'entrada principal i l'accés posterior de Torre Romeu, on hi ha la parada d'autobús. Té aforament limitat, cal distància de seguretat i mascareta si no es pot garantir. Les velles, enterraments i comiats de cremació continuaran limitats segons la fase de la desescalada.
Ja es pot fer servir el complex esportiu Sant Oleguer.
El 30% de la seva capacitat i l'accés es farà mitjançant torns i cita prèvia via presencial o telemàtica. Es pot utilitzar la pista d'atletisme i la seva zona central de gespa, també el frontó i les pistes poliesportives. Ho pot fer una persona sola o dues, respectant la distància de seguretat. Els vestidors estaran tancats.
En un parell de dies es reobren les biblioteques i l'arxiu històric.
Aquest dimecres 3 ja es poden fer consultes presencials a l'arxiu amb cita prèvia, igual que per al retorn i el préstec de llibres a les biblioteques Vapor Badia, Ponent, La Serra, Campuchaner i Nord.
I pel que fa a la mobilitat, amb la Regió Única Sanitària Metropolitana ja es pot anar fins a Barcelona i també cap al sud fins a Castelldefels i cap al nord fins a arribar a Arenys de Mar per la costa. Sant Celoni és el límit interior septentrional i Vallirana el de migjorn. Altres coses. La Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, la FAPA, ha iniciat avui una ronda de mobilitzacions als centres d'atenció primària que s'allargaran fins a Sant Joan.
L'objectiu és reivindicar més recursos per la sanitat pública i agrair l'esforç dels sanitaris en els moments més crítics de la crisi sanitària. La primera de les concentracions ha tingut lloc aquest matí a les portes del CAP Can Oriac i s'aniran repetint al llarg de les pròximes setmanes. De la mateixa manera, per aquest divendres hi ha previst un acte d'homenatge a la plaça Doctor Robert.
Avui comença el termini de sol·licitud de beques per a llibres de text i material escolar i també per a ajuts de menjador.
Correspon al curs 2020-2021. La documentació només s'ha de presentar una sola vegada, tot i que també serà possible tramitar les sol·licituds per separat. El termini és obert fins al 19 de juny. El procediment serà telemàtic. Així tot, es reservaran cites presencials per qui no tingui mitjans de fer-ho per aquesta via. Per demanar cita prèvia, caldrà trucar al 010 o al 93-745-3110 des del mòbil.
I Sabadell acumula un total de 2.799 denúncies per incomplir les restriccions de l'estat d'alarma.
Tot plegat després que aquest cap de setmana la policia hagi sancionat 31 sabadellencs per saltar-se el confinament. El dia de més incidència va ser dissabte amb 14 denúncies. En canvi, aquest diumenge només se n'han posat 5.
A l'ombra dels professionals sanitaris, aquests dies també han tingut un pes important els comitès de bioètica de tots els hospitals del país. Són òrgans consultius dels centres sanitaris que ajuden a elaborar protocols d'actuació o a recomanar possibles solucions a conflictes ètics que poden sorgir als hospitals. Avui parlarem de com s'ha gestionat la crisi del coronavirus des d'un punt de vista ètic amb Àngel Puyol, professor d'ètica de la Universitat Autònoma de Barcelona. D'aquesta manera estrenarem una sèrie d'entrevistes amb filòsofs que ens ajudaran a pensar com s'ha viscut la pandèmia i quines conseqüències pot tenir a la nostra societat. Amb Àngel Puyol ens centrarem en el que ha passat als hospitals i també a les residències. És un reportatge del Pere Gallifa.
El col·lapse dels hospitals catalans va estar sobre la taula diversos dies quan la crisi del coronavirus estava en el seu punt àlgid. Aquells dies faltaven els materials de protecció, els hospitals feien mans i mànigues per poder ingressar tots els malalts i les UCI estaven al límit. Aquest és un dels conflictes bàsics que pot tractar la bioètica, la disciplina que pensa els problemes morals relacionats amb la vida i la salut. Què fem quan els recursos són escassos? A qui li donem prioritat? Àngel Puyol és professor d'ètica a la Universitat Autònoma de Barcelona i ens explica com es gestionen aquests casos.
Només el metge que està davant dels malalts pot saber l'estat de salut concreta de cada un d'ells i el pronòstic i el diagnòstic. I això és fonamental, perquè part d'aquests protocols el que diuen és que sempre s'ha de prioritzar a la persona, al malalt, que té més opcions d'en sortir-se. I això ho podem deixar per escrit, però al final és el metge que els té davant i el que amb més coneixement que ningú pot decidir qui és aquesta persona que té més opcions d'en sortir-se'n.
Per tant, mai s'ha de donar per descomptat que han de ser les persones grans les que renunciïn a aquests recursos, com algunes veus van insinuar al principi de la crisi a Europa.
L'edat en si mateixa no és un criteri per discriminar qui entra i qui no entra a una UCI. El que passa és que el criteri per prioritzar té a veure amb el pronòstic. I el pronòstic no se'ns escapa a ningú que està relacionat amb l'edat. Com més gran en edat és una persona, menys probabilitats té d'en sortir-se'n un cop està a l'UCI. Perquè l'UCI és molt dura, exigeix molt d'esforç per part del malalt.
A part del problema dels recursos, un altre dels debats que ha generat la pandèmia ha estat la decisió al principi que els malalts no podien estar acompanyats per reduir el risc de contagi. És ètic negar l'acompanyament al final de la vida? Àngel Puyol assegura que aquest criteri ha anat desapareixent dels protocols i que no es mantindrà si hi ha un rebrot.
I la gent, quan anava a les UCIs, estava sola. Sola vull dir sola de familiars, sola d'amics, i només atesa, i molt ben atesa, però només pels sanitaris. I aquesta gent que ha estat dies, setmanes, mesos a les UCIs, i que alguns d'ells, dissortadament, s'han mort, en moltes ocasions s'han mort sols. I això sí que ha generat, sobretot a nivell social, a nivell familiar, molt de neguit.
Un altre dels debats ha estat sobre com hem sacrificat la llibertat individual per evitar la transmissió del virus.
En el fons, sí que és veritat que s'estableix un cert conflicte ètic intergeneracional, perquè els joves necessiten treballar, necessiten obrir-se pas a la vida, necessiten estar actius econòmicament. És molt important que ho facin, perquè si no augmentaria la pobresa en la gent més jove i amb els fills petits de les parelles joves, i això seria perjudicial també per la seva salut i en alguns casos molt perjudicial, perquè la pobresa va associat a malaltia. Per tant, hi ha d'haver com una mena d'acord de contracte social intergeneracional que beneficia a les dues bandes, els joves que puguin anar a treballar i els més grans que estiguin tranquils.
Segons el criteri de Puyol, aquests primers mesos de pandèmia ha estat justificat el confinament per frenar el virus, però ara hem d'estar atents perquè no s'allarguin les restriccions quan no siguin 100% imprescindibles.
Potser en pro de la seguretat hem hagut de renunciar a certes llibertats individuals, llibertats personals. És veritat que això que s'està produint, però hem d'entendre que és una qüestió temporal, que en teoria la pandèmia acabarà. El perill és que certes actituds es puguin mantenir quan ja no siguin necessàries.
Finalment, per a Puyol cal repensar el model de les residències. Un primer pas és que, com ha obligat la pandèmia, deixin de formar part d'afers socials i es traslladin al Departament de Salut.
El tema de les residències és un forat negre que tenim. És un forat negre que tenim a la societat, perquè hem considerat que els nostres avis, quan no es valen per si mateixos, han d'anar a una residència, i fem que aquestes residències siguin com hotels en els quals estiguin còmodes, però no ens hem adonat que una residència pot ser una ratonera. És a dir, que en una situació d'infecció com aquesta són llocs tancats, persones molt vulnerables, i és molt fàcil que la cadena de contagi sigui ràpida i letal.
La primera onada del coronavirus potser ens ha agafat amb el peu canviat, però ara cal repensar com hem actuat aquests mesos per estar més preparats perquè la gestió dels rebrots sigui més justa per a tothom.
Notícies migdia.
L'Ajuntament de Sabadell i la propietat han acordat conservar la façana i el despatx de la fàbrica Germans Camps a la carretera de Barcelona. A més dels 120 nous habitatges que s'hi construiran, 36 es destinaran a protecció oficial. En principi, aquest edifici no estava protegit de forma material pel Pla de Patrimoni, però s'ha aconseguit salvar del seu enderroc total. Ara es convertirà en un edifici residencial, però salvant la seva característica façana i destinant el 30% dels habitatges a finalitats socials.
Aquest serà el desenllaç d'aquest conjunt fabril, quan demà s'aprovi al ple municipal del mes de juny. La regidora d'Urbanisme, Mar Molina, n'ha donat els detalls.
Tenim la mania de, normalment, d'enderrocar tot i en aquest cas la façana i el despatx es quedarà com part de la modificació. Dir-vos que dintre de l'àmbit d'actuació són 6.700 metres quadrats que afecten a tota la illa. La urbanització dels espais d'ús públic es preveu la millora de la connectivitat de vianants amb l'entorn, especialment amb l'estació de Can Feu Gràcia dels ferrocarrils. I dintre d'això, important també, és que la modificació preveu d'altra banda la construcció de nous habitatges d'un 30% siguin de protecció oficial i part d'aquests sigui també de vivenda de lloguer de protecció.
L'actuació també preveu unir la carretera de Barcelona amb l'estació dels ferrocarrils amb un pas que travessarà els dos cossos de naus del conjunt fabril. Per altra banda, el ple de demà també serà informat de l'aprovació definitiva del projecte del Portal Sud de Sabadell. Amb aquest pas ja hauran acabat tots els tràmits previs a l'adjudicació i l'inici de les obres, que haurien de començar a principis del 2021. S'haurien d'allargar 2 anys, així que la nova entrada al sud de la ciutat hauria d'estar enllestida el primer trimestre del 2023. Tot plegat tindrà un cost de 5,3 milions d'euros.
I el ple de demà serà el primer on s'acceptaran mocions dels grups municipals des de l'inici de la pandèmia.
Esquerra Republicana demana a l'Ajuntament que exigeixi al govern espanyol el pagament dels ERTOs als treballadors que encara no han vist ni un euro. Gabriel Fernández, portaveu del grup, considera que és el mínim que poden fer els regidors municipals.
Demanar al govern de la ciutat que de la forma més eficient i ràpida es pagui a la gent aquests diners, perquè és inconcebible el que està passant. I és desesperant per a aquestes famílies que paguen amb nosaltres que no han cobrat res. I en alguns casos aquesta situació fa que les famílies estiguin ara gastant les seves estalvis per poder sobreviure.
Per la seva banda, la Crida per Sabadell anima a crear propostes per lluitar contra les desigualtats de gènere. Nani Valero, portaveu del grup, assegura que no s'està complint el Pla d'Igualtat.
Hi ha una sèrie de propostes en aquest pla d'igualtat que no s'estan materialitzant i que ara per ara l'únic que veiem és això, campanyes de sensibilització genèrica, que hem d'anar més enllà perquè la situació per la que estem passant ho ha posat més en evidència que mai, el paper de les dones pel sosteniment de la vida.
Finalment, Esquerra i Crida demanen reactivar la taula de mobilitat per repensar l'espai públic arran de la Covid-19. Sabem que ho heu passat malament.
Som conscients que el coronavirus ha posat les coses difícils.
Toca remuntar i ho farem tots junts.
A Ràdio Sabadell estem al costat del comerç de proximitat i volem ajudar a recuperar les botigues de casa.
Les nostres botigues.
Posem en marxa una campanya de publicitat gratuïta per tots els comerços de Sabadell.
Envia'ns una gravació de 20 segons on expliquis com és la teva botiga i el teu producte i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
Publicitat @radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
Publicitat @radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Notícies migdia.
Reprenem la informació en clau general. Les funeràries catalanes han reportat 11 noves morts per Covid-19 en les darreres 24 hores, 17 menys que en l'últim balanç del Departament de Salut.
Això deixa la xifra global de víctimes en 12.280. A banda, s'han detectat 156 nous casos positius testats, 203 més, i ja en són 67.060.
El ministre de Transports, José Luis Ábalos, ha obert la porta a permetre la mobilitat entre comunitats autònomes que passin a la fase 3 abans del 21 de juny i també dins de la mateixa comunitat autònoma en funció, això sí, de l'evolució de les dades.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja va dir diumenge que la 6ª pròrroga de l'estat d'alarma introduiria canvis i seran les autonomies les que gestionin la desescalada i la mobilitat interna entre territoris a partir d'aquella fase. Ábalos ha recordat que a partir del 21 de juny, quan preveu que decaigui l'estat d'alarma, la mobilitat entre províncies ja no estarà restringida.
I un últim apunt sobre l'estat d'alarma. La portaveu del govern i consellera de la presidència, Meritxell Budó, ha minimitzat les diferències entre Junts per Catalunya i Esquerra.
Creu que no és la primera vegada i que no deixa de ser una normalitat que votin diferent al Congrés. Budó ha dit en una entrevista a TV3 que una altra cosa seria que votessin diferent al Parlament. En paral·lel ha menystingut l'acord dels republicans amb Sánchez per allargar per 6ª vegada l'estat d'alarma.
Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.